Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui de la Blanca Aranyó a la producció i també de la Blanca, de la Marta González a la redacció. Comencem quan d'aquí a 4 minuts i mig seran 7:45, el temps d'anàlisi de l'actualitat. Un de cada 5 catalans es troben en risc de caure en la pobresa, una pobresa que és severa ja en el 10% de la població de Catalunya. És a dir, que de cada 10 catalans, un pateix aquesta situació greu, cronificada i, en molts casos, de llarga durada. Són aquestes només algunes de les dades que convé recordar avui, coincidint amb el Dia Mundial per l'Erradicació de la Pobresa. Amb aquest motiu, el Papa Francesc feia ahir una crida universal a unir forces morals i econòmiques per lluitar tots junts contra la pobresa, que degrada, ofèn i assassina moltíssimes persones, i per posar en marxa polítiques serioses a favor de la família i el treball. En clara relació amb aquest problema hi ha el dret a l'alimentació, que ocupava ahir el protagonisme mundial de cada 16 d'octubre, igualment, amb un dia internacional. Davant la greu situació de centenars de milers de catalans, els bancs d'aliments preparen ja per als dies 25 i 26 de novembre una nova edició del Gran Recapte a Catalunya, per al qual es necessiten desenes de milers de voluntaris. Aquestes i altres accions són necessàries perquè, com deia Santa Teresa de Calcuta, els més pobres entre els pobres no poden esperar. Allò que seria desitjable, però, és que les administracions públiques, com demana Càritas Catalunya en un comunicat fet públic precisament avui, acompleixin els acords assolits, com ara el del Parlament de Catalunya, per revertir la situació actual que ha expulsat a la pobresa un elevadíssim nombre de persones. Aquests dos dies mundials, el d'ahir de l'alimentació i el d'avui contra la pobresa, haurien de servir no només per atendre situacions desesperades, que també cal, sinó sobretot per atacar i afrontar les arrels de la pobresa i de la manca d'accés a uns aliments que, si es distribuïssin millor, arribarien a tothom. Avui us estem preguntant si teniu previst de participar en el Gran Recapte d'Aliments o en alguna altra acció de Càritas o d'altres entitats. Podeu respondre'ns entre tres opcions: sí, en el Gran Recapte com a voluntari o amb aportacions; no, per la meva situació o altres raons; i sí, en campanyes de Càritas o altres entitats. De moment, entre els que esteu participant en l'enquesta, que permet respondre per una d'aquestes tres opcions o fer els vostres comentaris, l'opció que guanya de moment és la tercera, sí, en campanyes de Càritas o altres entitats, 44% dels que esteu votant, i les altres dues repartides en el 28% cadascuna, sí, en el Gran Recapte, com a voluntari o amb aportacions, no per la meva situació o altres raons. Saludem per tractar aquest tema de l'alimentació i la lluita contra la pobresa els qui formen part avui de la taula del Mirador de l'Actualitat. Lluís Sols, col·laborador de Cristianisme i Justícia, ens acompanya aquesta tarda. Bona tarda, senyor Lluís Sols, benvingut.
Bona tarda.
També tenim amb nosaltres Joan Martí Llobet, que és el president de Mans Unides a Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Saludem, d'altra banda, Ramon Mora, responsable de campanyes contra el malbaratament del Banc dels Aliments de Barcelona. Senyor Ramon Mora, bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vostès. Segurament molts oients coneixen el president del Banc dels Aliments de Barcelona, Eduard Arruga, que col·labora en el programa Plusvàlua d'aquesta casa i, vaja, que és amic d'aquesta casa, també. I completem les presentacions, com dèiem, saludant Mercè Darnell, que és adjunta d'Acció Social a Càritas Diocesana de Barcelona. Bona tarda, senyora Mercè Darnell, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bé, podríem dir moltes coses sobre l'alimentació i la pobresa. Si els sembla, anem per parts. Quin sentit té un dia com el d'avui quan tenim tots la sensació que no avancem? Hem posat sobre la taula algunes dades de Catalunya sobre pobresa. És a dir, un de cada 10 catalans és pobre, és a dir, viu sota el llindar de la pobresa, i podríem dir que 2 de cada 10 són entre els pobres i entre els qui estan en amenaça. Què aporten aquesta jornada? Si volen, comencem per la jornada. Qui vol començar? Si vol, el senyor Martí Llobet. Mans Unides, per cert, està integrada en la plataforma Pobresa Zero, formada per moltíssimes entitats, però vostès també tenen molt a dir, perquè són testimonis, Mans Unides, al Tercer Món, o al mal anomenat Tercer Món, d'aquests desequilibris més grans.
Ara intentem dir sempre el món sud.
El món sud, sí.
El mal anomenat Tercer Món semblava com un despreci.
Sí, ja ho dèiem nosaltres mateixos, mal anomenat, per tant millor no dir-ho, no?
Sí, sí. Jo penso que és molt important el que celebrem o que intentem donar a conèixer i sensibilitzar a la societat quina és la realitat. Perquè encara que parlem de xifres molt elevades, és un tant per cent del total una mica baix perquè la gent que no sofreix aquesta situació sigui conscient del que està passant. Inclús de vegades passant-hi a la seva mateixa escala on viu, no? Per tant, és molt, crec jo, molt important que ho denunciem, que ho anunciem, les dues coses, perquè la gent vegi la necessitat que hi ha. I concretament, no solament aquí a Barcelona, a Catalunya, a Espanya, sinó en el mot sud, com deia abans, no? Nosaltres ens dediquem allà baix i deies tu fa un moment, Ignasi, de que és un mal repartiment que hi ha del menjar. Som 7.000 milions d'habitants al món i es calcula que el menjar que es produeix alimentaria a 12.000 milions, amb números rodons. Per tant, hi ha un desbaratament, hi ha una mal distribució i això es tindria que analitzar i comentar.
Mans Unides fa una gran tasca, no?, de redistribució en un món globalitzat difícil de gestionar, sens dubte.
La diferència del món sud, i acabo, és que allà la gent es mora de gana. I aquí la gent, de moment, només passa gana. I aquesta és la diferència, que és una realitat molt gran la que hi ha aquí, però és aquesta la diferència.
Sí. Mercè Darnell, si vol, per exemple.
Clar, en aquests moments crec que és un any molt important per parlar de pobresa, perquè, clar, les xifres una mica de l'atur, no?, diuen que l'atur està en aquests moments estabilitzat, no baixa, però està estabilitzat. Però el que cada dia augmenta és la gent que està a l'atur i no troba feina i no cobra cap prestació d'atur, perquè ja l'ha acabada després de tant de temps d'estar a l'atur, i cada vegada hi ha més gent sense res. El que augmenta és la pobresa severa, la gent que ja no té res. Els pobres cada vegada són més pobres, i això és un fet molt, molt important. Com comentava abans, no?, la persona responsable de Mans Unides, la desigualtat de la nostra societat, i a Europa això s'està veient, i a Espanya i Catalunya en particular, és molt important destacar-ho. Els pobres cada vegada són més pobres i, per tant, no podem dir, mira, ja no hi ha tanta crisi, hem de deixar d'ajudar. Al contrari, en aquests moments no podem deixar que un 30% dels catalans es quedi totalment fora de lloc, i necessitarem molt de temps per tornar-los a integrar. I després, perquè molta gent que ha estat trobant feina la troben precari, això també és molt important dir-ho. Els treballadors pobres és una realitat en aquests moments cada vegada més important a casa nostra. Aquella gent que troba feina està en precari i no pot deixar de venir a Càritas. Clar, si sumem la gent que ja no té res i la gent que treballa en precari, aquests cada vegada són més. Per tant, els esforços de la població que estem bé, no?, que podem arribar a final de mes sense dificultats, els esforços ha de ser per incorporar tota la gent que s'està quedant fora.
Lluís Sols, Ramon Mora, el diagnòstic inicial sobre la situació de la pobresa, què destacarien?
Jo destacar la doble dimensió de les causes de la pobresa, no? D'allò que s'ha d'atacar de la pobresa. Una és l'acció assistencial, que s'ha d'intentar solucionar la situació dels que estan en la pobresa, avui estiguin a prop o estiguin molt lluny, però també cal anar a les estructures que generen pobresa. I cal combatre això, i això és una cosa més a llarg termini, evidentment, això no es solucionarà ràpid, però no podem deixar de fer-ho, perquè a la llarga és la solució. Però això no ha de deixar-nos d'abandonar l'assistència, atendre la gent que ara mateix està patint.
Per això, feines que fan Càritas o Mans Unides, en el cas de Càritas, a prop de casa, en el cas de Mans Unides, en el sud, doncs tenen molt de sentit també en els dos vessants, els projectes de desenvolupament, feina amb cor a Càritas Barcelona, per exemple, molts projectes a Mans Unides de construcció, de conduccions d'aigua i moltes altres coses, podrien posar mil exemples, però s'atenen les dues coses, les emergències i les estructures. Jo, i com a emergència, doncs tenim el gran recapte.
Agafant el fil que ha iniciat en Joan d'aquest quart món, el Banc dels Aliments s'ocupa, en part, de repartir aliments entre aquest quart món, és a dir, entre els veïns que tenim.
Com Càritas també fa, esclar.
Bueno, jo diria que un 60%, no, dues terceres parts de les entitats receptores del Banc dels Aliments, el Banc dels Aliments no dona aliments a cada beneficiari, sinó que entre el Banc dels Aliments i els beneficiaris hi ha unes entitats interposades que en aquest cas a Catalunya, més d'un 65% són Càritas. És a dir, Càritas, d'alguna manera, és receptora d'aliments que dona des del banc dels aliments.
Vostès són com els majoristes d'aquesta solidaritat, per entendre'ns, no?
El principi fundacional del banc dels aliments és la lluita contra el malbaratament i redistribuir-los a les persones necessitades. És a dir, que nosaltres, d'alguna manera, recuperem aliments que tenen una validesa nutritiva important, que no estan fora del seu consum amb seguretat alimentària, i els donem a la gent. Vull dir, per tant, estem lluitant contra la fam, d'alguna manera, no? Insisteixo que no a distància, sinó a la gent que ens envolta. En el cas concret, per exemple, de la província de Barcelona, això que va disminuint des de fa 2 anys, però en aquest moment estem sobre les 145.000 persones a les que se'ls està repartint aliments. Vull dir, això, si féssim números, ve ser, amb totes les dades que s'han donat, un 3% de la població que necessita anar en aquests llocs a recollir els aliments per poder subsistir. I el que dona el Banc dels Aliments només cobreix un 23% de les necessitats que tindria una família per poder subsistir des del punt de vista alimentari. Les altres entitats aquestes, que són les intermediàries, com Càritas o les altres que hi ha, han d'alguna manera de també obtenir recursos d'altres llocs per ajudar aquesta gent. Vull dir, el Banc dels Aliments dona el que té. No podem donar més.
Bé, passen 6 minuts de 7:45. Avui compartim el mirador de l'actualitat amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, amb el responsable de campanyes contra el malbaratament del Banc dels Aliments de Barcelona, Ramon Mora, amb la Junta d'Acció Social de Càritas Barcelona, Mercè Darnell, i amb el president de Mans Unides a Barcelona, Joan Martí Llobet. Els volia plantejar una qüestió per tractar, si pot ser breument, en uns pocs minuts, sobre com erradicar la pobresa. Aquí podem parlar també, si volen, de polítiques contra la pobresa, de pactes contra la pobresa. Què creuen que s'hauria de fer? No els demano que es posicionin ni políticament ni per cap mètode concret, potser, però sí que ens ofereixin algunes pautes que creuen vostès, des de la seva experiència, també en l'acció social, que es poden implementar. No sé, vol començar pel mateix ordre? És igual, eh? Sí. Senyor Ramon Mora, senyor no. Joan Martí Llobet, endavant.
Començo jo. Comentàvem amb el Ramon abans d'entrar de la gran tasca que fan ells i de la implicació de la gent davant d'aquestes situacions. I em comentava de 26.000 voluntaris que necessiten per la campanya del mes de novembre.
Després faré proselitisme del tema aquest.
Sí, ho donarem a conèixer perquè nosaltres també des de Ràdio Estel volem que se n'assabentin i que puguin col·laborar, si poden.
I jo voldria abundar amb això perquè els 26.000 voluntaris, més molts altres i mils que col·laboren en Càritas i que col·laboren en Mans Unides i en moltes altres entitats com la nostra, són els que portem a terme a intentar solucionar i erradicar aquest problema. El dissabte, en un acte que es va celebrar a la Sagrada Família, hi havia un vídeo que es veia una iaia amb un nen, una àvia amb un nen, i el nen li preguntava: aquest arbre qui l'ha creat? L'ha creat Déu. I aquestes plantes les ha creat Déu. I fins que va arribar un moment que el nen li pregunta: i la fam i la situació actual qui l'ha creada? I la iaia es queda callada i aquest d'una estona li contesta. No, perquè li pregunta el nen: i Déu què fa davant d'aquesta situació? Llavors la iaia li contesta: Déu t'ha creat a tu. Uh-huh. I llavors hi havia la imatge d'un missioner que anava a treballar i tal. I era això. Déu ens ha creat a nosaltres perquè siguem capaços de canviar l'actitud i treballar de tal manera que puguem erradicar la fam.
El que passa és que som lliures i de vegades no fem bé les coses. Sí. O moltes vegades no fem bé les coses.
Ja. Doncs tindríem que fer un esforç perquè si tenim que esperar que aquestes entitats que, i governs i tanta gent que es reuneix per solucionar-ho i estem on estem,
per
doncs
tant,
canviem nosaltres.
Més capital social per organitzar les coses.
Exacte.
Potser entre tots. I no tant confiar passivament en els polítics,
afegiria...
que també han de fer coses,
sí,
eh?
No
els volem eximir.
Jo hi afegiria una paraula que no has dit, que és la de solidaritat.
Sí. Uh-huh.
Importantíssima. Vull dir, en aquests temes de lluita contra la pobresa, crec que la solidaritat és una base per poder intentar erradicar-lo una mica. Personalment, això ho dic personalment, crec que la lluita contra la pobresa passa per una redistribució de feina, passa per una sèrie de factors que difícilment es poden arreglar en un dia. Vull dir, jo crec que hi han d'haver-hi polítiques perquè arreglin aquestes coses. Vull dir, jo crec que hi ha... No, per l'expressió, potser un capitalisme ferotge que no permet fer segons quines coses, no?
De fet, la pobresa surt d'una desigualtat, que aquesta desigualtat cada vegada és més exagerada. Per tant, el que dius tu.
Sí, sí. Mercè Darnell, sobre polítiques o sobre pautes per erradicar la pobresa.
Bueno, dintre de la doctrina social de l'Església sempre ha estat, no?, l'economia pel bé comú, una economia al servei de les persones. Ara fa pocs dies, precisament, la majoria dels que ens trobem aquí vam celebrar el 7 d'octubre, no?, el Dia pel Treball Decent, que és un altre concepte també de la OIT, però també del papa, de l'anterior papa, amb la idea de que només amb un treball decent, no?, amb un treball que permeti la dignitat humana i que permeti a les persones tenir una ocupació que els doni dignitat a elles i satisfer les de les seves famílies, sense una economia de les persones no ens en sortirem. Jo crec que també és molt important reconèixer la fragilitat i la vulnerabilitat del ser humà. Crec que si les societats, les persones, les empreses, els polítics entenguessin que qualsevol persona en un moment de la seva vida pot ser fràgil, vulnerable, pot tenir una malaltia o pot haver de cuidar a un familiar que és malalt, entendria que pel fet d'estar malalt o discapacitat o un problema de salut mental o una addicció, també s'ha de viure dignament. I també han d'haver-hi prestacions i sous per la gent que en un moment donat és fràgil, que això ens pot passar a tots. I això vol dir que també tens dret a viure. Per desgràcia, la nostra societat només dona dret a viure dignament la gent que té una feina molt bona, molt estable, que cada vegada són menys, i que a més poden treballar 8 hores al dia, o 10 o 12, tota la vida. I deixen fora a tota la gent que és fràgil durant tota la vida o en un moment de la seva vida. O deixen fora, doncs, moments d'atur estructural com el que tenim ara. Llavors, hem de canviar la manera de veure la persona. Tothom, pel fet de néixer, hauria de tenir un suport econòmic i no hi hauria pobresa. Sobretot a casa nostra hi ha diners suficients com per garantir un mínim vital a les persones pel fet de néixer. Igual que tothom creu una pensió quan és gran, perquè els nens no tenen dret. Clar, això és un esforç que tots podríem fer. Vull dir, evitar la pobresa severa està molt clar que està a les nostres mans.
I per què encara hi ha aquesta pobresa severa, a més, després d'aquesta crisi acumulada, en augment,
clar, perquè, cronificada? L'economia no està al servei de les persones. En aquests moments les persones estan al servei de l'economia. Clar, si això no canvia, si no entenem que tothom tenim dret a viure dignament, a part, ja només per un tema econòmic, ara molts economistes ho diuen, aquesta desigualtat i aquest treball precari és que no ajuda ni a la pròpia economia, perquè no hi ha consum. Si no hi ha feina i es treballa precari, el país tampoc pot tirar endavant. És que fins i tot els polítics, potser no gaire progressistes, diuen que ja s'ha de lavar el salari mínim i ja lavar els salaris. Vull dir, en aquests moments, amb aquest sistema que tenim ara, no ens en sortirem.
Lluís Sals.
Bueno, penso que cal lluitar frontalment contra les estructures que generen pobresa, no? I també contra la desigualtat, no?
I quines són aquestes estructures? Bé, podríem posar molts exemples.
A veure, el sistema, diríem, la interpretació neoliberal del capitalisme que s'ha imposat en tot lloc, en tots els governs, en totes les escoles, la majoria de les escoles de negocis, els últims 35 anys, que s'ha convertit en un dogma, gairebé si un no compartia el dogma, doncs no hi era, no comptava per a res. Allò que han fet és generar més i més desigualtats. S'han passat una mica en allò que diuen la teoria del goteig. La teoria del goteig, si els molt rics milloren molt, els que estan darrere milloraran una mica. Bueno, després de 35 anys de goteig, el de darrere està molt pitjor que estaven fa 35 anys. I això sí, els que estaven davant s'han fet 10, 20, parlo dels més rics, 10, 20, 30 vegades més rics. Llavors, és mentira. I, per tant, allò que assenyalaves, que cal una economia que no estigui al servei d'aquests senyors que tenen molta influència, que tenen molts mitjans de comunicació, que repeteixen allò que els volen que es digui, cal lluitar contra els interessos d'aquesta gent i a favor dels interessos de tots. Perquè, curiosament, els països ara en la crisi, que han fet la política més orientada, diguem, a beneficiar a la majoria de la població, són els que han crescut més. I els que han fet les polítiques orientades a que una minoria salvaguardi al màxim els seus interessos, doncs són els països que han anat pitjor. Uh-huh. És que és obvi. Jo diria que si no fos per la influència d'aquesta gent, tots els economistes que han defensat això estarien tots dimitits. Però s'han equivocat. És mentida. I segueixen els seus llocs claus.
El que passa és que posar la persona al centre també pot reconèixer el fet que un gran empresari, una persona poderosa, també pot donar feina, no? Si fa bé les coses.
Clar, no és que sigui...
I ajudar les persones.
Però les polítiques aquestes de retalls, baixar impostos, deixar que la bolsa pugi, facin més diners als molt rics, allò que ha portat És que sistemàticament els empitjoraments de la gent que està pitjor no milloren, no milloren.
Sí, senyor Ramon Mora.
Jo crec que hi ha, en aquest moment, una manca de classe social mitjana important, que era la que bellugava, era la que bellugava tot aquest voluntariat, era la que bellugava la solidaritat, i en aquest moment ho explicava bé
en
Lluís, dient que molt més rics i molt més pobres, estem parlant de la pobresa, no? Hi ha una desigualtat importantíssima. I crec que això, d'alguna manera, ha sigut aquest neoliberalisme que parla ell. Jo parlava de capitalisme, neoliberalisme, que ha dut en aquestes diferències socials tan importants.
Bé, doncs, hem explorat una mica quines polítiques es poden posar en marxa per lluitar contra la pobresa. De les dades més una mica al detall del que hem comentat al principi, 1.400.000 pobres o persones en risc de pobresa, millor dit, a Catalunya, el 19% de la població, un 10% amb pobresa severa i, bé, un 23,5% de la població catalana en risc d'exclusió. Potser aquí podríem matisar, no?, què vol dir en risc d'exclusió, en risc de pobresa. Més o menys s'assemblen els conceptes, però hi ha alguna diferència aquí.
Clar, quan parlem del 23,5% de risc d'exclusió és perquè intenta a veure més indicadors que no només els ingressos, no? Quan parlem de pobresa relativa, aquest 19% que comentaves, és mirant els ingressos dels catalans, no? Però el risc d'exclusió inclou altres indicadors. Inclou la gent que té treball en precari, inclou la gent que no arriba a final de mes, la gent que no pot comprar caro peix dos cops a la setmana o l'equivalent vegetarià, i per això puja més. Si no només mirem els ingressos, mirem la gent que té poca feina o que no arriba a final de mes, perquè hi ha gent que potser cobra més i no surt a la llista de pobres, però és que gasta, té unes despeses fixes molt elevades. I per tant, puja, no? Contra més indicadors mirem, més puja. I si miréssim la pobresa amb els ingressos del 2008, quan va començar la crisi, penseu que els ingressos dels catalans han anat baixant. Del 2008 sí, sí. Fins ara. Si mirem la taxa de pobresa amb els ingressos que hi havia el 2008, no és el 23, és el 30% dels catalans. Vull dir, perquè, clar, el que aquí no s'explica és que per ser pobre cada any cal ser més pobre. Cada any hi ha més gent a la foto de pobres que ha deixat de sortir cobrant el mateix que l'any anterior, perquè per ser pobre cal ser més pobre. I l'exemple més clar d'això és la gent gran. La gent gran, com està jubilada i cobra la pensió, la té congelada, però no l'han baixada. O sigui, la gent gran no li han baixat la pensió, la té congelada.
Llavors deixa de sortir
deixa
a la
de
llista.
Deixa de sortir a la llista de pobre. Cada vegada hi ha menys gent gran pobra. És una fal·làcia estadística total.
Perquè és una pobresa gran silenciosa que existeix i, a més, no compta.
I
no
la gravat, i que s'ha gravat amb la crisi perquè la gent gran està mantenint amb la seva pensió congelada els fills i els nets, són els que més despesa gasten al súper, no és perquè estiguin més gordos, i, a més, els hi ha pujat, com a tothom, l'aigua, la llum i el gas. Vull dir, són doblement pobres i no surten a les xifres. Vull dir, perquè això també és important poder-ho destacar, no? Hi ha molta pobresa i en aquest món no es veu.
El poder adquisitiu l'estan perdent.
Parlant ella, parlant com parlava la Mercè de pobresa, jo, des del meu punt de vista del Banc dels Aliments, ens trobem moltes vegades amb una altra pobresa, l'energètica, que fa que moltes vegades, quan nosaltres volem les entitats donar aliments, et diguin, no em doni vostè cigrons, no em digui vostè llenties, perquè no les puc coure. Jo personalment he viscut una vegada amb una persona coneguda que estava en un lloc recepcionant els aliments, amb una entitat de Granollers, i va dir, no em dongueu llegums. Jo el vaig preguntar, per què? Es diu Maria. Per què no els vols, Maria? Diu, perquè jo només em puc permetre una bombona de butano al mes i es perdutxar els meus fills. Això copsa. I aquest tipus de pobresa en persones joves, perquè també ha canviat l'edat de la gent que anava a recepcionar-se com a persones que eren beneficiaris de les entitats, vull dir, ha canviat l'edat, vull dir, i això que abans només es veien gent forània, en aquest moment no, en aquest moment són veïns nostres, com nosaltres, que no els ha anat bé la vida. Aquesta crisi ha ensorrat a moltíssima gent i tenint necessitat d'anar a buscar els aliments aquests a les entitats receptores.
Hi ha alguna qüestió més sobre les dades, senyor Sols?
Sí, jo volia subratllar, insistint en el tema de desigualtat, el que el sistema crea estructuralment desigualtat. I només quan s'ha fet una política enèrgica contra aquesta dinàmica desigualitària s'han aconseguit resultats. Fa un pocs anys va publicar un llibre de l'economista Francesc Piketty que va demostrar que la mitjana del creixement a llarg termini del sistema és d'un 3% del PIB, creix cada any. I, en canvi, les rendes de capital creixen el 5%. I això són números molt senzills. El risc cada vegada s'ha més. Què passa? Que les diferències van creixent i van anar creixent fins a la Primera Guerra Mundial. I a l'arribar a la Primera Guerra Mundial, en part per la Guerra Mundial, per la Revolució Russa, en part per la democràcia, en part per la Segona Guerra Mundial, per la lluita de la Guerra Freda, doncs es va desenvolupar l'estat del benestar i es va reduir espectacularment les diferències entre rics i pobres. Els rics van arribar a pagar el 80% dels seus ingressos en molts països. Era una cosa relativament normal als anys 40-50, pagar el 80% de tot allò que guanyava. La gent ho considerava que era necessari, era normal, no? I això va produir l'època de major creixement que mai ha tingut la humanitat. O sigui, no només els rics, no, tota la humanitat, el PIB va créixer més que mai, fins que els rics van dir basta. I van dir, no, ara imposem una política en què els diners, els recursos, es centrifuguen cap als més rics. I, bueno, amb tota una retòrica, uns discursos teòrics de que això seria bo per tots, etc. 35 anys després, s'ha demostrat que no és veritat, que no era veritat res allò que deien, no? I des de fa 35 anys han tornat a obrir-se la diferència entre rics i pobres i estem ara com estaven abans de la Primera Guerra Mundial. Però continua creixent, eh?
I això les famílies ho veuen cada dia, perquè l'ascensor social, que dèiem, s'ha parat. No, abans, qualsevol persona, no, la gent que va venir aquí immigrada als anys 60, d'Andalusia o d'Extremadura, que no havien pogut estudiar, van voler que els seus fills estudiessin, van anar a la universitat, potser no van fer una carrera llarga, que se'n deia en aquell moment, van fer una diplomatura, però la gent se'n va sortir i està millor que els seus pares. Això s'ha acabat. Ara digue-li un jove o digue-li un nen que estudiï, treballi i s'esforci, quan ni ell ni els seus pares tenen l'esperança que estarà millor que ells, al revés, que estaran pitjor. Per tant, l'ascensor social es para i la distància entre que són pobres i rics augmenta. Mai com ara hi ha hagut desigualtat d'oportunitats a la infància. A les escoles es veu. Nosaltres fem molts projectes de rebost escolar, precisament, perquè l'educació és de les poques coses que ajuda a sortir de la pobresa, i no gaire. I no per anar a la universitat, perquè molts joves en aquests moments que no s'ho poden permetre. Però és de les poques coses que en aquests moments ajuda a sortir de la pobresa. I això és una de les coses que hem de lluitar, perquè no, l'escola en aquests moments no garanteix sortir de la pobresa en aquests moments.
Bé, seguim el nostre col·loqui. Ja sabeu, amics oients, que us hem preguntat durant totes aquestes últimes hores, de fet, com que és dilluns, també durant el cap de setmana, tens previst participar en el gran recapte d'aliments o en alguna propera acció de lluita contra la pobresa? Podeu respondre sí en el gran recapte, no per la meva situació o altres raons, o sí en campanyes de Càritas o altres entitats. De moment, estan guanyant la primera i la tercera. Un 43% diuen que sí en campanyes de Càritas o altres entitats, un 32% que sí en el gran recapte com a voluntari o amb aportacions, i un 25% dels que participen en aquesta que no poden. També tenim alguna opinió d'alguns oients. Per exemple, ens diu en Lluís, de Barcelona, diu que les feines que no volem fer els que som d'aquí i que s'han de fer igualment moltes vegades les cobreixen els immigrants, però de tota manera la situació laboral està molt malament i això és una causa molt clara per entendre que hi hagi aquesta pobresa, ens diu. I també tenim una opinió de Maria, de l'Hospitalet de Llobregat, que ens diu: jo sí, participaré en el gran recapte com a voluntària i intentaré fer el màxim que pugui perquè molts aliments puguin arribar a molta gent necessitada. Bé, comentaris que ens arriben.
Bueno, jo primer, gràcies, Maria. En necessitem 27.000 com tu.
27.000 Maries o Jordis o Joans.
Per tant, agrair aquesta solidaritat i aquest voluntariat. Jo voldria explicar-vos que, com he dit abans, necessitem uns 27.000. A Catalunya hi haurà uns 2.500 punts de recollida i nosaltres calculem que per cada punt de recollida on hi haurà un coordinador que serà, per dir d'alguna manera, el responsable del que es facin allà, necessitem 10 voluntaris més perquè cobreixin els horaris que hi ha, que es poden trobar perfectament, el que es vulgui inscriure, en una pàgina web que és Gran Recapte 2016. En allà us podeu inscriure com a voluntaris, no hi ha cap problema.
GranRecapte2016.cat, potser, bé, es troba fàcilment.
Si posen Gran Recapte en el senyor Google, li pregunta Gran Recapte.
Senyor Google,
senyor, aquest senyor que ho sap tot, els dirigirà immediatament cap allà.
Sí, sí.
Vull dir, jo voldria dir-vos que és essencial aquesta solidaritat. Penseu que el que es recull a la Gran Recapte és aliments de primera necessitat. Aquest any demanem llet, oli i conserves, sobretot conserves de peix i de carn, a més de vegetals. I per què demanem conserves de peix i de carn? Pues perquè hi ha una manca nutritiva important de proteïnes d'origen animal, que són essencials per la nutrició. No? Altra cosa són les persones que són vegetarianes. Aquests no...
Evidentment, cal, cap problema i tot el respecte, perquè s'alimenten d'una altra manera.
Però em refereixo que sí, que la tasca que poden fer els voluntaris a la Gran Recapta és essencial, vull dir, de poder aconseguir aliments importants. Penseu que la Gran Recapta suposa un 25%, em penso, de tots els aliments que reparteix el Banc dels Aliments en un any. Per tant, és essencial. Avui és la campanya estrella nostra.
Sí, sí, ja fa... És la setena edició. Vuit anys de forma consecutiva, sempre a finals de novembre, i una acció molt necessària i molt útil. Pel que dèiem al principi, una de les dues potes d'aquesta lluita contra la pobresa és atendre les emergències. S'ha de fer. No per fer això hem de deixar de lluitar per l'altra transformació estructural de la societat. Bé, Gran Recapta, el qui vulgui donar aliments és molt senzill. Si va a un dels centenars de supermercats associats a la campanya, veurà que hi ha unes caixes, unes persones que els atenen i tenen la possibilitat de comprar una mica més i deixar-ho allà.
Sí, no? Sí. Insisteixo que els aliments que nosaltres demanem, que són els que més mancança tenim, són oli, llet i conserves de peix, de carn o vegetals.
I per fer-se voluntari i voluntària, que calen aquests 26.000, hem dit?
27.000.
Què cal fer? També en el web?
Entrar a la pàgina web, hi ha un lloc que posa Festa Voluntari i seguir les instruccions que hi ha allà, és facilíssim poder entrar.
És una campanya de tots els bancs dels aliments de Catalunya, oi?
Els quatre, Barcelona, els quatre. Girona, Lleida i Reus. Els I quatre Reus. Bancs dels aliments. L'any passat es van recollir en aquests quatre bancs uns 4 milions i mig de tonelades. Perdó, 4 milions i mig de quilos.
De manera, si li sembla, donem el telèfon del Banc dels Aliments de Barcelona per si algú vol trucar.
Si algú vol informació, el telèfon del Banc dels Aliments de Barcelona és el 93-346-4404. Repeteixo, 93-346-4404. Allà l'atendran també amb el que vulgui participar.
I recordem, Gran Recapta 2016, hi ha possibilitat de fer-se voluntari, suposo que fins a mitjan novembre hi ha...
Estarà obert fins al mateix dia de la Gran Recapta.
Recomanem, però, fer-ho aviat. GranRecapta.com, ara ho hem dit bé, que m'ensenya aquí la pàgina web el senyor Ramon Mora. Bé, l'alimentació és bàsica i forma part de l'acció social, de l'Església, de la societat. Campanyes de Mans Unides sobre l'alimentació, n'hi ha hagut objectius del mil·lenni sobre l'alimentació, campanyes de Càritas. Alguna reflexió final? Ens queda poc temps ja.
Els voluntaris de Mans Unides, abans ho comentava amb el Ramon, també col·laborem amb el...
La Gran Recapta,
un número bastant important, perquè la gent que s'implica en una acció com aquesta, en moments puntuals, som solidaris i també hi col·laborem.
Hi ha una confluència de recursos. Exactament. I de capital social aquí.
I és important això, unir les sinergies per treure els millors resultats.
Segur que molts voluntaris de Càritas també ho fan, també s'hi sumen.
És evident, perquè com comentava, no, una gran part del que reparteix, de fet, ho reparteix Càritas, i si sumem totes les entitats de l'Església encara sumaria més. De totes formes, tot el que fem amb accions com la Recapta o repartint aliments, també fora d'Espanya, és a mientras tanto, és a mientras tanto, vull dir, és una acció. Mientras tanto, no aconseguim el que caldria, que són feines dignes, un sou que permeti viure, treballs per a les persones vulnerables i fràgils i prestacions socials dignes. Llavors, ho haurem de deixar de donar.
Clar, és això. Potser caldrà fer alguna campanya d'emergència, però més petita.
Clar,
no això que es fa ara.
Perquè no ens podem conformar en pensar, mira, fent això ja ho solucionem. No, perquè els governs a vegades també s'aprofiten d'aquesta solidaritat per no fer la feina que els hi toca, no? I això també seria un problema. Per tant, és una campanya del mientras tanto, els governs i l'economia no fa el que toca.
Doncs amb aquest mentrestant, Lluís Sols, algun comentari final?
No, només subratllar que no és cert que no hi hagi polítiques alternatives per evitar, i tant que hi ha i que funcionen. És que cal implementar-les, això sí, a nivell de l'eurozona. Un país aïlladament és difícil.
El sistema econòmic actual mata, ho diu el papa Francesc a l'Evangeli Gaudium, i em sembla que aquest missatge és molt interpel·lador, no només pels cristians, sinó per tota la societat, per tot el món, pels polítics i per tota la humanitat. Hem d'acabar ja, però ens queda agrair la presència avui en el Mirador de l'Actualitat de Ramon Mora, del Banc dels Aliments, Mercè Darnell, de Càritas Diocesana de Barcelona, Joan Martí Llobet, president de Mans Unides de Barcelona, i Lluís Sols, de Cristianisme i Justícia. quatre entitats, però que n'hi ha moltes més, eh? Però que estan avui molt ben representades. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat i fins una altra. Bona nit ja, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ens queda donar a conèixer el resultat de l'enquesta. Tens previst participar en el gran recapte d'aliments o en alguna propera acció de lluita contra la pobresa? 43% sí en campanyes de Càritas o altres entitats, 32% sí en el gran recapte, per tant, el 32% dels qui han participat ja els tenen assegurats en el Banc dels Aliments pel gran recapte, 25% no per la meva situació o altres raons. De seguida arribem a les 8, moment de recuperar l'actualitat del dia.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.